Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Les 3 i 5 minutets. Aquí els d'Esports Cope. Falten 6 dies pel Clàssic. I tenim novetats amb tot, el tot en majúscules, que envolta el Barça-Reial Madrid del dia 18 al Camp Nou. Abans, els destacats del programa, i després en parlem la portada avui pel Barça. Destacats del programa, els titulars, el que heu de saber a aquesta hora, ho repassem en companyia de José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Tens ja, tens. Tinc ganes de clàssic.
Tens ganes de clàssic?
Sí, però abans hi ha jornada del cap
de setmana. Sí, senyor, sí, senyor. Hi ha Reial Societat Barça.
Alta tensió.
Més que interessant.
València-Madrid.
Avui també protagonista aquest València-Reial Madrid. Petit miracle que està fent el Bercelades al conjunt del Túria amb tantes baixes i amb tot el que suposa sempre el València. No fugim d'escena. Atenció, el Barça ja coneix els possibles rivals als vuitens de la Champions.
Que són dos equips anglesos, Tottenham i Chelsea. Mourinho en perspectiva. Un francès, l'Olympique Lyonnais, i dos italians, el Nàpols i l'Atalanta, protagonista de la campanada d'ahir. Tot enllestit, doncs, per aquest repartiment de sort el proper dilluns al migdia.
Avui hem quedat amb Luis Milla, ex del Madrid, ex del Barça i ex del Reial Madrid. I també ens ficarem de ple dins el vestidor de la Reial Societat, quarta a la Lliga, el proper rival del Barça. Ens espera a Sant Sebastián Joseba Zaldúa. Més coses, Alba i Semedo, atenció, treballen amb normalitat amb el grup d'Ernesto Valverde.
Els dos laterals han completat la totalitat de la sessió avui amb el grup de Valverde. Ja havien fet part dels entrenaments els dies anteriors al partit de Champions contra l'Inter. S'enforteix la demarcació de lateral de Valverde pels propers compromisos contra Real Societat i Real Madrid.
El temps d'opinió al programa amb Dani Senabre i Júnior Minguella, i a la segona part d'Esports Cope, atenció, aquest és el perfil d'atacant que busca l'Espanyol per reforçar l'equip.
Ha de ser un davanter de referència, consolidat en el mercat internacional i en pocs minuts al seu equip. L'Espanyol està disposat a pagar el que faci falta per aquest futbolista dintre dels 12 milions de marge que li permet el mercat d'hivern. Abans, però, aquesta nit tancament de la fase de grups de l'Europa League davant el CSKA de Moscou i confecció, aquesta nit també, dels bombos pels sorteig de 700, també dilluns, després del de la Champions.
Després també més detalls amb Blanc i Blau, amb el Quique Iglesias. I un apunt més de futbol, perquè l'Invictus amb Pep Lluís Martí a la banqueta, l'Invictus Girona posa avui rumb a Sòria.
Amb Coris i Borja com a novetats a la convocatòria en lloc de Josabet i Adai. Sobre la jornada contra el Numancia, i això és una bona ocasió per continuar la ratxa, sumar 3 punts i ficar pressió a la part alta de la classificació de segona a l'espera del que passi dissabte i diumenge.
I el destacat de l'àmbit poliesportiu, anem de rècord, el Baxi Manresa, quines dues cares tan diferents, a la Lliga Endesa i a la Champions del bàsquet. Rècord d'assistències del Baxi Manresa a Europa.
En un partit a la pista del Tòrum que va acabar amb un marcador espectacular, 102 a 121, i amb aquestes 41 assistències per part dels manresans en el que és rècord europeu i rècord també a nivell ACB. L'últim precedent, 35 assistències en un Granollers-Reial Madrid de l'any 89.
Era NBA o era Champions del bàsquet?
Champions
de seguida estem al Camp Nou, a les instal·lacions del Camp Nou. Abans, interactuem entre vosaltres i nosaltres. Ho fem a través de la xarxa social Twitter. Què estem preguntant en clau Barça i en clau Espanyol? Gil.
Tenim en marxa aquest sorteig de l'entrada doble per l'Espanyol Betis de diumenge a Cornellà Prat. A qui voleu veure aquesta nit davant del CSKA de Moscou? Donàvem 3 opcions. Pol Lozano, 58% guanyador de l'enquesta, un 22% de copenautes volen veure Andrés Prieto, el segon porter espanyolista, només un 19% aposten per Ander Iturraspe. I la pregunta blaugrana del dia d'avui, buscant aquest guanyador d'aquesta entrada doble pel clàssic de dimecres al Camp Nou, Barça-Madrid. Qui voleu al sorteig de vuitens de final? Després de l'últim recompte, 32% de preferències per l'Atalanta italià, 26% de preferències per Olympique Lyonnais, 14% pel Tottenham, 13% pel Nàpols, només un 8% voldria veure el Chelsea als vuitens de final de la Champions.
Diuen que al Madrid li tocarà segur el Leipzig. Hill, diuen, eh?
Li dic dilluns.
Després donem detalls del sorteig dels possibles rivals del Barça. Recordeu, opinar té premi, però heu de ser seguidors d'Esportscope a Twitter. Heu de retuitejar les preguntes que venim fent i, sobretot, heu de respondre alguna de les preguntes perquè sapiguem que entreu en el sorteig, en aquest cas, d'aquesta fantàstica entrada doble pel dimecres vinent pel Barça-Reial Madrid. Ja hem començat. Sílvia Ortiz ordena absolutament tot des de la producció, la sala de màquines a càrrec de Marc Pairès. En un minutet i tornem.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Maratomer, maratomer, oh, oh, oh.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. Maratonbet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en maratonbet.es.
3 de la tarda i 11 minuts. Avui estem preguntant a Esportscope, ho acabem de sentir, quin rival voleu pel Barça als vuitens de la Champions. A mi em ve al cap quin o quins dels 16 equips classificats són més perillosos. El campió Liverpool ha passat pels pèls. Només el Bayern de Munic ha fet ple, però va setè a la Bundesliga, ja amb canvi d'entrenador. El Paris Saint-Germain viu enmig de l'enfrontament Tuchel-Mbappé. El City de Guardiola està a 14 punts del liderat de la Premier i el Madrid ha reconduït una situació complicada que només l'ha donat per ser segon. En un grup amb Dortmund-Inter, el Barça passa invicte. No veig ara un equip, uns equips, grans dominadors a Europa. Tot molt obert.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Anem amb la portada d'avui d'Esports Cope, d'aquesta edició d'avui dijous. De seguida, el sorteig de la Champions, vaja, el sorteig de les competicions europees, Lliga de Campions i Europa League amb les eliminatòries, però abans, instal·lacions del Camp Nou, Auditori 1899. Joan Batllori, què tal? Bona tarda.
Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
Perquè a sobre de la taula tenim bàsicament el clàssic. El clàssic de la Lliga, dimecres vinent, recordo, Camp Nou, Barça-Reial Madrid, 8 del vespre. I si faltava que algú es posicionés, ho acaba de fer el president del Barça, perquè el Joan Batllori avui està al micròfon, no està ocupant el seu lloc habitual en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra, perquè és un dels enviats d'aquesta casa al brindis, trobada de Nadal del Futbol Club Barcelona amb la premsa. I acaba de parlar el president Josep Maria Bartomeu. Què ha dit, Batllori?
Efectivament, ho ha fet en un discurs que ha durat aproximadament 5 minuts, on el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha tocat diversos temes, però el que segur que més interessa als nostres oients és el tema, la polèmica al voltant del clàssic, de l'ambient que envolta el clàssic del proper 18 de desembre, del dimecres que ve, partit que s'ha de disputar a l'estadi del Camp Nou. Un minut aproximadament ha dedicat Bartomeu a abordar el tema amb tres ítems molt clars. Que el partit es jugarà, que és compatible reivindicar pacíficament amb la disputa d'un partit de futbol, i ha animat també el soci del Barça, l'aficionat del Barça, a que el dimecres no tingui por i vingui a l'estadi del Camp Nou a animar el seu equip. L'escoltem.
Es jugarà, el clàssic es jugarà, no es tornarà a ajornar. Crec que és d'una responsabilitat de tots nosaltres, del clàssic que jugui. Sabem que estem vivint en un moment doncs, social i polític complex, ho sabem, però que ho he dit abans, estic convençut que tot això és compatible amb que es pugui fer un partit de futbol i que qui vulgui pugui fer reivindicacions, això sí, cíviques i pacífiques. El nostre estadi seguirà sent, com ha estat històricament, un espai de lliure expressió, i per això avui m'agrada donar avui un missatge de tranquil·litat, un missatge de normalitat. El Barça prepara aquest clàssic amb tota normalitat, el Barça, els equips, els entrenadors, els tècnics, els socis també. Els vull dir que els animo a venir, a donar el suport al seu equip, a venir al Camp Nou, que vinguin en família, amb amics, com sempre ho fem tots els que venim al camp del Barça, d'aquesta manera, i que les garanties hi seran. Per això dic que entre tots hem de fer aquest partit, aquest clàssic, sigui una festa d'esport, però també de civisme i de tranquil·litat per tots.
Doncs això és el que ha dit Bartomeu sobre la disputa del clàssic del dimecres que ve. Jo destacaria sobretot la contundència de l'inici del document, perquè al voltant del partit hi continua havent molta rumorologia, de moment simplement rumorologia, de que si el partit es podria tornar a ajornar, si el partit podria anar a disputar-se en un altre estadi que no fos l'estadi del Camp Nou. Contundent Bartomeu, al començar el document, el partit es jugarà i es disputarà l'estadi del Camp Nou.
Fa bé, entenem Josep Maria Bartomeu en sortir al pas i sobretot clarificar l'escenari. Ballori, ja has brindat?
Encara no.
Encara
si
no. Soc
sincer, encara no, sí, perquè estem aquí pendents d'informar els oients, d'entrar a Sports Cope. Ja veig per aquí algun plat de vedella amb bolets que té molt bona pinta.
Mare meva, mare meva.
O sigui que ara aniré a atacar els aliments.
A menjar i a beure. Mantenim les línies obertes amb les instal·lacions del Camp Nou. Si des d'aquí fins les 4 hi ha notícies, ens demanes pas. Gràcies, Joan.
A vosaltres, Albert, adéu.
Més sobre el clàssic. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Perquè hem d'escoltar, hem de sentir l'entorn del Barça. Bàsicament, Víctor Font, que, com sabeu, si no ho recordo, és aspirant a presidir el conjunt blaugrana. Del partit Barça-Real Madrid i de tot el que l'està envoltant, més, desgraciadament, malauradament, extraesportiu que no esportiu, què diu Víctor Font?
Està convençut que el clàssic es jugarà i que no passarà absolutament res perquè, diu, la plataforma Tsunami sempre ha fet les seves accions amb seny. Això sí, també espera que si passa alguna cosa, si passés alguna cosa dimecres, no afecti el Barça. Escoltem a Víctor Font en declaracions a Sports Cope aquest migdia.
Yo espero y deseo que el partido se vaya a disputar y estoy esperanzado de que será así porque hasta la fecha, al menos, Tsunami Democratic, aunque es un movimiento que reivindica y que ha hecho acciones pues que son lógicamente de impacto, siempre ha intentado hacer las cosas con sentido común, desde un punto de vista muy pacífico, sin altercaos que vayan más allá del derecho de cualquier ciudadano de reivindicar pues cualquier inquietud, cualquier demanda que puedan tener, ¿no?
Font ha aprofitat la seva compareixença per parlar de l'espai del Barça, del que diu s'han de mostrar les xifres reals del seu cost perquè està a favor de la seva construcció, però voldria que els socis, els veritables propietaris del club, poguessin votar en un referèndum al seu pressupost.
Sobre el clàssic, de seguida un punt d'opinió sobre el clàssic, sobre el joc del Barça i el que tenim per davant en els diversos escenaris. Però abans, el Víctor Navarro ha passejat el micròfon blau de la Cope per Terrassa en una trobada d'exjugadors del Barça, també del Real Madrid, exdirigents també, per exemple, del conjunt blanc, en un acte on s'ha barrejat el pàdel i el golf. Escoltem Jesús Mariano Angoy, Dani García Lara i Ramón Calderón, expresident del Real Madrid.
Deporte es deporte, que tiene que primar un partido tan importante y tan magnífico como podemos disfrutar y ver. Y el tema de seguridad, yo creo que no hay que dudar en ningún momento de las fuerzas, de los Mossos, de la Policía Nacional y de toda la gente que va a estar alrededor de este evento.
A veces política y fútbol van siempre unidas, llegan a Estados Unidos, pero a mí me encantaría, pues eso, personalmente, esa hora de fútbol.
Es preocupante escuchar lo que se está planteando. Me parece un gravísimo error implicar al deporte con la política y sobre todo, como digo, porque este es un acontecimiento que es un prestigio, es un orgullo para España.
De la tarda, Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Agafem la pilota. Tenim per davant aquest sorteig de les eliminatòries de la Lliga de Campions. Seran vuitens de final i eliminatòries de l'Europa League seran setzens de final. Després l'Espanyol, ara el Barça, el sorteig dilluns dia 16, dilluns dia de la setmana vinent, a partir del migdia, a les 12, anió a Suïssa. Possibles rivals del Barça: Tottenham, Atalanta, Nàpols, Olympique de Lió o Chelsea. Un anglès, un italià o bé un francès serà el primer rival del Barça a les eliminatòries de la màxima competició continental. Recordo que el Barça, com a campió de grup, jugarà la tornada a casa. Eliminatòries que jugaran l'anada el 18 o el 19 o bé el 25 o el 26 de febrer i la tornada el 10 o l'11 o bé el 17 o el 18 de març. Sobre aquest sorteig, sobre els rivals que té el Barça i sobretot sobre el paper que ha de fer el Barça en la Lliga de Campions ha parlat Leo Messi.
Tenemos que arrancar de cero porque es así, es un año nuevo, una competición nueva, aprender obviamente del pasado, de los errores, pero pensar en el presente y en lo que viene, olvidarnos de lo que vivimos el año pasado, el año anterior, porque Sería un error caer otra vez en eso.
Oblidar Roma i oblidar Anfield. Una pausa i de seguida un primer protagonista aquí a Esports Cope.
Esports Cope.
Estàs informat.
Ahora os recuerdo que el VAR lo cambia todo. ¿Berti o falso? Tener la mejor asistencia en carretera también. Por eso me gusta Berti. Bueno, y porque te dan el mejor precio posible sin negociar. Entra ahora en berti.es y calcula tu seguro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Más cosas en Sports Cope. La actualidad del Barcelona pasa, bueno, por conocer primero al rival en los octavos de la Champions y sobre todo por ese clásico de la Liga, miércoles que viene, Barça-Real Madrid. Luis Milla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos, por pasarte este jueves por los micrófonos de Sports Cope. Oye, Luis, lo primero, ahora que ya conocemos a los 16 que van a disputar las eliminatorias de la Champions, ¿a qué nivel ves al Barça? Además que tú estás explicando, contando y siguiendo los partidos del Fútbol Club Barcelona, entre otros.
Pues le veo, yo creo que tiene margen de mejora, tiene que subir el nivel. Que ha subido el nivel los últimos partidos y sobre todo de local, fuera de casa, quizás tiene más dudas. Le vimos el día al Leganés con dudas, aunque ganara el partido. Me sorprendió el otro día en Champions que fuera capaz con el equipo B, no con los suplentes, de jugar el partido que jugó. Un partido muy serio contra un equipo, pues un gran equipo como el Inter, y que fuera capaz de competirle, de sacarle el partido, de que además yo creo que fue una muy buena noticia lo de los chavales. Con lo que yo creo que el espíritu de equipo, ese tipo de partidos, le ayuda muchísimo al equipo. Pero el mes de febrero creo que tiene que, porque al final hay ya equipos muy duros, equipos muy fuertes, y tiene que subir el nivel. Yo creo que tiene que subir el nivel para tener seguridad de que pueda encarar bien la eliminatoria.
Todavía queda mucho para esos octavos de final, segunda quincena de febrero, principios de marzo. ¿Te sorprende en positivo lo de esta semana? Dos partidos totalmente diferentes. Mallorca, tal vez vimos la mejor primera parte del equipo esta temporada, y lo que tú acabas de comentar del Inter. Se le achaca mucho en alguna parte de la temporada que los resultados no han acompañado, y durante toda la temporada el juego que no acaba de ser vistoso. ¿Te sorprende en positivo lo de esta semana?
Sí, hombre, tiene que ser una situación positiva, sobre todo para el equipo, para su entrenador. Ver que, bueno, pues al equipo le ha costado, sobre todo creo que fuera de casa, ha sido bastante irregular, pero creo que son dos resultados pues para coger confianza, para que el equipo coja motor, para que vean que dentro del grupo hay competencia, que los jugadores que no suelen tener minutos, pues bueno, pues están preparados. Yo creo que era un partido para ver jugadores que posiblemente no tienen minutos y que el entrenador los quiere ver. El entrenador se habrá quedado con las cosas de que habrá jugadores que pueda contar con ellos, o le han dado a entender que se puede contar con ellos. Eso hace muy fuerte al equipo, hace un espíritu del equipo importante, y creo que son buenas noticias para el Barcelona. Pero vuelvo a repetir, yo creo que de aquí al mes de febrero el Barcelona tiene que seguir dando pasos adelante, tiene que mejorar, porque ya te digo que ya la eliminatoria el equipo que le toque va a ser un equipo fuerte.
Eso lo conoceremos el lunes. De tu última respuesta, si le ponemos un nombre es Carles Alañá, paso adelante. ¿Qué hay que hacer con Carles Alañá? ¿Cómo se gestiona su situación?
Bueno, al final, mira, yo creo que cuando estás en un equipo grande, en un equipo con una plantilla importante, los jugadores, igual que el caso de Rakitic, los jugadores tienen que estar preparados para el momento que les toque jugar. No todos pueden jugar, cada año vienen jugadores nuevos porque es un equipo que tiene mucha exigencia, se le exigen muchos resultados y pelear por todos los títulos. Y los jugadores tienen que estar mentalizados y dar un paso adelante cuando pues no tienen la oportunidad, y cuando les viene la oportunidad, pues como Alañá o como la mayoría de jugadores que no tenían minutos, el otro día la cogieron, estuvieron a un buen nivel. Alañá se le veía, estaba muy metido, como no puede ser de otra forma, jugar un equipo como un partido como el día del Inter, igual que Carlos Pérez, y igual que muchos jugadores que no tenían, me gustó mucho Todibo, es decir, entonces,
sí.
Bueno, es una muy buena noticia, y los jugadores cuando tienen esa oportunidad tienen que tener la mentalidad en un equipo grande de estar preparado, escogerla, como la ha tenido Rakitic, que bueno, pues no contaba, y en el momento que ha tenido la situación, la oportunidad, ha salido, le ha dado a entender a su entrenador que estaba preparado, y bueno, pues ahora se ha metido dentro del equipo, y todo esto hace que haya una competencia buena, una competencia positiva dentro del equipo.
Uh-huh. Voy acabando, Luis. El Clásico, todo lo que está rodeando el Clásico, por las circunstancias, no está siendo normal, pero hay mucho debate. ¿Crees que se va a poder jugar con, y entiéndeme, cierta normalidad, o qué crees que va a pasar el miércoles antes, durante y después del partido?
Hombre, yo creo que lo suyo tendría que ser que se jugara con normalidad, pues porque estás hablando del Clásico, está todo el mundo pendiente de ese partido. Creo que tener la suerte de poder trabajar fuera, la gente y en el extranjero, se sigue la Liga Española, pero sobre todo se sigue el Clásico. Y sería muy mala imagen pues que hubiera altercados, que hubiera mucho lío y que no se controlara, ¿no? Entonces yo creo que la gente solamente quiere ver un buen partido de fútbol, dos grandes equipos, solamente quiere hablar de fútbol, y yo creo que es lo que nos toca a nosotros, pero que sería bueno de cara a la imagen, pues, sobre todo cuando vives, yo por ejemplo que estaba en Indonesia o en Emiratos Árabes,
¿sí?
La gente se vuelve loca con este partido, y sería muy malo pues que no se diera la imagen adecuada.
Bueno, ojalá que tengamos cierta normalidad con este concepto que da para mucho debate. Oye, por cierto, que tenemos preclásico, pero de golf. ¿Cómo lo llevas? ¿Lo del golf bien? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, de golf y de pádel. Entonces yo soy más de pádel.
Vale.
Igual posiblemente dentro de unos años, cuando no me puedo mover, le daré al golf, pero de momento le damos al pádel. No, ahora pasamos una buena mañana, lo pasamos bien, estás con los compañeros, la verdad que es una buena excusa para también daros, bueno, nuestra opinión a vosotros
y tanto.
Pasar una buena mañana con los compañeros.
Estás hecho un pincel, estás para vestirte de corto. Bueno, venga, Luis, no. Muchas gracias, cuídate, un abrazo.
Venga, gracias a ti, un abrazo. Adiós.
3 i 28 de la tarda, de seguida el Dani Senabri, també el Júnior Minguilla, és a dir, temps d'opinió, temps de debat aquí a Esports Cope, però abans del Clàssic i també abans del sorteig de dilluns dels vuitens de la Champions, dels setzens de l'Europa League, propera estació pel Barça, la Reial Societat, dissabte a 4 de la tarda, és un dels grans partits de la propera jornada, número 17 de la Lliga Santander. Marxem cap a Sant Sebastià. Joseba Zaldúa, jugador de la Real Sociedad. Joseba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Bueno, duelo de Champions el sábado. ¿Qué se dice en el vestuario de la Real? ¿Pensáis que tendrá el Barcelona la mente puesta en el Clásico o ni por asomo?
No, yo creo que a estas alturas, bueno, seguro que están pensando en el partido del sábado y luego ya tendrán tiempo de pensar en el miércoles, ¿no? Están acostumbrados ellos a jugar mucho entre semana, entonces no creo que les suponga mucho cambio.
Es decir, ni clásico ni reservar jugadores, ¿no? ¿No creéis que haya nada de tregua?
En principio creemos que no, que vendrán con todo, como un partido más. Bueno, está claro que Valverde será el que decida la alineación, pero bueno, nosotros nos esperamos un Barcelona como normal. O sea, si no creemos que vaya a hacer ningún cambio por tener el clásico el miércoles.
Bueno, al final hay que seguir aquello de la doctrina del Cholo, de ir partido a partido, y más cuando yo creo que sois, ¿asumís lo del equipo revelación de la temporada? ¿Os cuelgan ese cartel y lo asumís?
Bueno, yo creo que tampoco pensamos mucho en eso, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que, bueno, estamos haciendo un fútbol vistoso, muy agradable, que a la gente le gusta y por el momento, pues bueno, consiguiendo buenos resultados, ¿no? Y bueno, esperemos seguir por esa línea y mantener esta dinámica durante todo el año para intentar estar en los puestos de arriba a final de año.
Temporada, de momento, cuando estamos acariciando el final de la primera vuelta, de notable alto y sobre todo, yo creo que tal vez es lo más importante, con resultados, pero con un fútbol y un equipo muy reconocible, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, para lo bueno o para lo malo sabemos cuál es nuestro estilo, nuestro fútbol, a lo que jugamos. Y a veces, pues bueno, nos saldrá algo mejor, otras veces peor, pero bueno, de momento es lo que nos ha llevado a estar en los puestos de arriba, es nuestra filosofía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir con eso, sabiendo que bueno, pues en algunas ocasiones cometeremos algunos errores y nos perjudicará, pero bueno, teniendo claro que a la larga va a ser beneficioso para nosotros.
Ya, supongo que el míster, Imanol, incluso tú, al final el colectivo está por encima de las individualidades, pero ¿hay algún nombre propio que destaca mucho? Es el caso de Ødegaard, que no sé si ha eclosionado, vamos a ver cómo acaba la temporada. A lo mejor a vosotros, en el día a día, que convivís en el vestuario con él, no os sorprende tanto, pero es uno de los destacados también de esta temporada, digo, a nivel de la Liga Santander.
Sí, la verdad que está haciendo un inicio de temporada muy bueno. La verdad que bueno, entrenando también, pues bueno, demuestra la calidad y la clase que tiene. Y la verdad que bueno, pues luego lo que hacen los entrenamientos va a ser los partidos, ¿no? Y eso tiene mucho mérito. Y bueno, así está siendo, ¿no? De reconocido por todos, ¿no? Y la verdad que bueno, que a nosotros, que esperemos que siga así durante todo el año, que nos ayuda mucho.
Bueno, hoy hay mucha fiebre, ¿verdad?, para el partido del sábado. Creo que no hay entradas. Se está hablando incluso de batir un récord de asistencia en el Real Arena, en el Anoeta de casi toda la vida, que creo que es un récord del partido contra el Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que bueno, la gente lo está cogiendo con muchas ganas, con mucha ilusión. En principio ayer ya nos comentaron que no quedaba ninguna entrada. Entonces, bueno, esperamos un ambiente muy, muy bueno y bueno, esperemos que sea toda una fiesta y que consigamos los tres puntos.
Tengo yo algún amigo por San Sebastián. ¿Alguna entrada te quedará a ti, no?
Bueno, yo ya tengo todo entre familiares.
Llego tarde, ¿no?
Yo creo que a estas alturas ya no queda ni una ni a los jugadores.
Bueno. Oye, ¿cómo se le juega? Ya no digo cómo se le gana o se rasca algo ante el Barcelona, pero ¿cómo se le juega al Barcelona y cómo se prepara un partido de estas características durante la semana?
Bueno, lo primero de todo, sabiendo que para tener alguna opción contra ellos, bueno, tienes que hacer un partido muy bueno de 10 y que ellos no estén tan acertados, ¿no? Porque al final ellos, con los jugadores que tienen, con muy poquita cosa, pues bueno, son capaces de ganar el partido, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es estar concentrado los 90 minutos, sabiendo que no te puedes relajar ni un instante, porque a la mínima que te relajes, pues bueno, ellos te lo hacen pagar caro. Y eso va a ser lo fundamental, ¿no? Estar metido los 90 minutos, sobre todo no cometer ningún error, y si conseguimos eso, pues bueno, tendremos nuestras opciones e intentar aprovecharlas.
Digo que está caro, mira que eso nosotros lo sabemos, lo conocemos, lo palpamos aquí, está caro entrar en el 11 del Barcelona, está caro también, a pesar de las bajas que tenéis por lesión, Lenormand por sanción, pero está claro que está caro entrar en el 11 de la Real, ¿no?
Sí, pues por suerte, pues bueno, eso nos favorece a todos, ¿no? Al final, cuando ves que la competencia salta dentro del equipo, pues bueno, te hace dar lo mejor de cada uno y no relajarte, ¿no? Y eso al final, pues es que es muy bueno para la plantilla, ¿no? Porque se está demostrando que juegue quien juegue, pues bueno, lo está haciendo muy bien y que lo importante en este equipo es eso, ¿no? El equipo, más que las individualidades, ¿no?
Oye, acabo. ¿Tú coincidiste con Griezmann en la Real Sociedad o me equivoco?
Sí, coincidí en las categorías inferiores, sí. en juveniles, y luego en el primer equipo estuve también medio añito, un poco más.
Que creo que fue justo con tu debut incursión en el primer equipo, porque sois más o menos de la misma quinta,
sí,
¿no?
Él tiene un año más, él. Sí.
Ya, ¿le está costando entrar en ese engranaje del Barcelona? ¿Mantienes contacto con él?
No, la verdad que no hablo con mucho con él, ¿no? Luego los partidos sí que hablamos, pero no mantenemos mucho contacto. Bueno,
al final entrar en cualquier equipo, lo decíamos ahora, pero sobre todo en el engranaje del Barcelona, con un sistema tan definido, tan claro, cuesta. Parece que su crecimiento lento, pero sí que va de menos a más. ¿Cómo lo estáis viendo desde la distancia?
Sí, al final, bueno, es como todo, ¿no? Todo necesita un proceso y más cuando llegas a un equipo como el Barcelona, que tiene su filosofía muy clara de cómo jugar, y bueno, tiene que encajar un poquito, conocer un poco todo, y al final yo creo que es muy diferente a lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, él ya ha demostrado pues que tiene nivel de sobra para estar en el Barcelona. Lo que pasa que ahora, pues bueno, tiene que ir poco a poco, pues ir cogiendo, conociendo a los compañeros, y estoy convencido de que que bueno, va a terminar siendo una pieza importante, ¿no?
Ya, que si le coge un resfriado antes del sábado, pues que no pasa nada, ¿no? Ya, yo no se lo entiendo. Bueno, Joseba Zaldúa, que gracias por tu tiempo y mucha suerte a partir del sábado, ¿lo entiendes, verdad?
Sí, claro, está claro.
Gracias, Joseba.
A vosotros.
Messi, Suárez, Griezmann, Piqué, De Jong. Aquest 2020 gaudeix dels cracs del Barça dia a dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret per tan sols 9,95 € i la de taula per 7,95 €. I a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, supermercats Bon Preu i Esclat i a mundodeportivo.com.
A la tarda i 35 minutets, un temps d'opinió, avui amb la dupla habitual dels dijous. Dani Senabre, què tal? Bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda a tots.
I Júnior Minguella. Júnior, com estàs? Bona tarda.
Estic molt emprenyat.
A veure, baixa un moment, espera, baixa la música. Què et passa?
Bueno,
estàs emprenyat.
No em vau convidar l'amic invisible.
Com és això? Oh. Dani, a tu et van convidar...
A mi tampoc, però jo no em queixo com el Júnior.
Què vols?
Com
no, jo sí. A mi m'ha arribat al cor, això. Jo esperava l'amic invisible amb una ansietat...
Això ho hem d'arreglar, Júnior.
Sí.
Diu molt de tu que no ens hagis penjat el telèfon ara, que ens hagis atès a la producció del matí. Clar, ara hem de muntar alguna cosa. I sempre és una bona excusa fantàstica per trobar-nos. Ja està, no et preocupis.
A parlar de futbol, una cosa que no es parla.
Després hi ha una altra cosa. Després hi ha una altra cosa, Júnior, que et proposem dies i no pots, perquè tu tens una agenda que digue-li...
Que s'està fent surf, que s'està a Miami, Austràlia...
No, és que conec, no és que tinc un... Jo vaig allà, no sé... Clar, escolta...
Fins al dia 29 estic aquí.
Fins a quin dia?
Fins al dia 29.
Fins al dia 29. Ara ho parlarà aquí l'agenda de la casa a la porta, Silvia Ortiz.
Sí, ja ho sabem.
Hem de parlar amb ella.
És culpa seva, és la culpable.
No, home, no, pobreta.
El que passa que és tan bona noia que...
Clar. Molt
ara arregla-ho. Ara
ens parlarem tots. Molt bé, doncs
no,
escolta, no passa res. Després d'haver cuinat públicament la trastienda del programa, escolta, anem per feina. A veure, del Barça, que tenim sorteig de Champions, tenim 5 equips. És allò de l'acudit. Van un anglès, un francès i un... No, aquí voleu i aquí no voleu. O aquí voleu. A veure, què voleu el dilluns? Senabre.
Jo sempre vaig de valent i vull qualsevol menys l'Atalanta, perquè és el més avorrit i és el que menys entrades vendrà i el que menys ganes aniràs al camp. Llavors, dins d'això, el Chelsea no m'importaria, el Tottenham amb el morbo de Mourinho no m'importaria, el Nàpols tampoc, vull dir, però que sigui un partit guapo, o sigui, que soni bé. A mi Nàpols em sona bé, Tottenham em sona bé, Chelsea em sona bé.
Vale, ja que anem a jugar bé, no?
Sí.
Ja, sí, jo penso igual que el Dani. A veure, jo m'agradaria que fos el Tottenham, potser, perquè per una mica pel morbo de Mourinho i perquè és un desplaçament que aprofitaria, que han obert allà una piscina d'onades a Bristol.
Increïble.
Doncs aprofitaria amb el
viatge. Una piscina d'onades per fer surf allà dins.
Sí, d'onades artificials per fer surf.
Molt bé. Hòstia,
meravellosa.
Molt bé, ja veig l'excusa.
Itàlia vaig cada setmana, o sigui que no m'interessa.
No t'interessa. Vale. Apuntat queda. Jo deia a l'inici que no sé quina sensació o percepció teniu. No veig ara a un gran dominador o dominadors en el panorama europeu. Sé que això es juga a partir de febrer i a partir de la segona meitat de febrer, però ara sou capaços vosaltres de dir-me no, mira, és que...
Liverpool.
Sí?
Que ens un Liverpool aclaparador.
A la Premier sí, però mira com,
petit,
mira com li ha anat a la Champions, que li ha anat d'un pèl, que no queda eliminat.
Bueno, jo al Liverpool no me'l vull trobar ni en pintura. Ja ho vaig dir l'any passat i ho torno a dir aquest any.
Ja. Dani?
Sí, el Liverpool és un tros d'equip, però és veritat que la Champions no ha fet tan bé com la Premier, però evidentment que no el voldria ningú a cap sorteig. I jo, el Barça, amb totes les queixes que tinc i totes les coses a millorar del joc de Valverde, etc., com a plantilla a mi em sembla la millor del món. És a dir, un equip que té a Messi, Suárez, Griezmann, De Jong, Ter Stegen, vull dir, em sembla que és... Si tu mires les plantilles una a una, és candidat número 1 per mi. El Barça, si és per plantilles, evidentment, si és per rendiment dels últims anys, els desastres d'Anfield i de Roma, no, lògicament, però si tu mires la qualitat dels futbolistes,
sí.
Per mi ni el PSG, ni el City, ni ningú té millors jugadors.
Li dones, Dani, un marge més gran de confiança a Valverde després de... Hem cobert gairebé la primera meitat de la temporada. Té l'equip líder a la Lliga, veurem què passa. Primer Sant Sebastià, ara us pregunto, i després el Clàssic, i amb Dortmund i Inter en un grup ha passat invicta i com a líder, li dones més marge de confiança o segueixes pensant el mateix?
Sempre que li dono em decep. Jo a principi de temporada deia, mira, Valverde m'agrada aquest any perquè està més valent, posa De Jong, Artur, no sé què, i llavors van començar a encadenar resultats de la Lliga fora, perdent i tal. I ara, és veritat, ara portem dues o tres setmanes molt bones, és a dir, s'ha de posar tot en context, els rivals i tal, però l'Inter sí que és un gran rival, el Mallorca no ho és, però el partit contra el Mallorca va ser molt bo. O sigui, sí, estic content, estic tranquil, el Barça està en una bona situació, però jo no... Si ara em dones un paper que diu que renovem a Valverde 10 anys, no te'l signo.
No te'l signo, sí. Jo tinc dubtes també de que inclús ell vulgui continuar a partir del 30 de juny. Veurem com acaben les coses. Per cert, a l'inici del programa, Júnior, us ho pregunto als dos, però vaig amb el Júnior ara, hem sentit Josep Maria Bartomeu, que jo crec que era necessari que el Barça es posicionés, i ja m'enteneu quan dic, en tot l'afer clàssic. Missatge de tranquil·litat, que jo crec que també és necessari, donar tranquil·litat sempre és necessari, i sobretot assegurant que el clàssic es jugarà. En teniu dubtes? Inclús el posicionament del Barça, enteneu que és el correcte, Júnior?
Jo crec que el posicionament del Barça és el correcte. I crec també que s'ha de respectar el dret de la gent, dels ciutadans, de les persones, a poder-se manifestar i expressar-se lliurement sense que causin perjudicis a la resta, no? Crec que una cosa és el partit, la cosa són els drets que es volen manifestar o que ens volem manifestar. Llavors crec que han d'anar les dues coses per separat i que es poden fer les dues coses respectant-se les unes amb les altres, no? A partir d'aquí no m'agrada tertúlies que he anat escoltant, digue-li Xiringuit o el que sigui, pues, exigint condemnes explícites del Futbol Club Barcelona o intentant boicotejar que el Madrid vagi a jugar al Camp Nou sense unes mesures de seguretat extremes, o que inclús es parli de que no s'hagi de jugar al partit. Jo crec que es poden fer les dues coses amb respecte i que s'hauria de donar la repercussió adient, no exagerada ni desmesurada.
Firmo tot el que ha dit el Júnior i t'afegeixo que no responent al que preguntaves tu, Albert, no tenia cap dubte. O sigui, en cap moment he tingut cap dubte que el partit es jugarà. Ho ha dit Cardoner, ho ha dit Bartomeu, però és que ho ha dit el portaveu, un dels portaveus sindicals dels Mossos, ho va dir el Partidazo, ho diu gent del govern espanyol, fins i tot. Vull dir que no tinc cap dubte que el partit es jugarà. Ara, no serà un partit normal, hi haurà reivindicacions, hi haurà protestes, potser hi ha merders als accessos per arribar, la gent que vagi en cotxe, pues, que sí, tindrà problemes i tal, això és innegable, però que el partit es jugarà i que no serà un ambient bèl·lic com s'està venent en alguns mitjans, sobretot de Madrid, això ho tinc claríssim.
Estic d'acord amb vosaltres. Jo crec que els jugadors del Barça i els jugadors del Real Madrid ja en el compte enrere, 6 dies pel clàssic, vulguis o no, tot i que siguin molt professionals, alguns portin moltes temporades en això del futbol, de l'esport de primer nivell, no et pots aïllar d'en algun moment, al llarg del dia, pensar que dimecres, al Camp Nou, a partir de les 8 del vespre, en principi, a jugar aquest Barça-Real Madrid. Penseu que la jornada anterior influeix molt, perquè són dos partits interessants. El Madrid té el València i el Barça té la Reial Societat, amb el que suposava, ja no tant, però suposava abans, viatjar a Sant Sebastià. Júnior.
A veure, d'un clàssic és important, perquè una, no et vols arriscar a tenir targetes, dos, no et vols arriscar a perdre jugadors lesionats per un partit que és més enllà de l'ús transcendent que pugui ser a nivell de classificació i de puntuació, sí, sinó de tota la repercussió que té jugar contra el Real Madrid o contra el Barcelona. Llavors, és evident que és important, no? Però bueno, el Barça té la sort que la seva posició a la Lliga fa que s'ho pugui prendre d'una altra manera i les urgències en aquest aspecte.
Ai, estem perdent una mica el Júnior, a veure si podem recuperar, ni que sigui per acomiadar-lo, la cobertura, una millor comunicació, perquè en realitat ja no entenem.
No el convideu a l'anàlisi. Ah,
exacte,
llavors,
sí, és el que anava a dir ja, per
la cobertura
que ja ens l'està tornant.
Exacte.
Dani.
Jo crec que el partit contra el Madrid influeix en el partit d'aquest cap de setmana, però no al revés. És a dir, el que passi aquest cap de setmana crec que no influirà en el Clàssic, però evidentment que el Barça a Noeta pensarà en el Clàssic i el Madrid contra el València pensarà en el Clàssic. Però encara que el Madrid li fotin 3 o el Barça li fotin 3 a Noeta, jo crec que això no voldrà dir que tinguin menys opcions de guanyar o de perdre el Clàssic, perquè són partits tan grans que van a part. Però sí que sí que aquest cap de setmana es pensarà segur en el partit del dia 18.
A veure què passa amb Jordi Alba i Nelson Semedo, que ja treballen amb normalitat amb el grup. Només per acomiadar-te, a aquesta casa et deu un sopar i una mica invisible, Júnior. Gràcies.
Exacte. Volem fer una mica invisible.
Ho parlarem, ho cuinarem al programa. La teva interlocutora vàlida i única és Silvio Ortiz San Juan. Gràcies, Júnior.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Cuida't molt. Dani, gràcies, eh?
A vosaltres.
Cuida't molt. Són tres quarts de quatre. De seguida, l'actualitat de l'Espanyol, que avui hi ha partit europeu a Cornellà Prat.
El pla B de Valverde enlluerna San Siro. I el pla A vol guanyar a Noeta.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Albert Díez. Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Aquí estem, al peu del micròfon, fins que siguin les 4 de la tarda. Actualitat a l'Espanyol, avui Espanyol CSK de Moscou. 9 de la nit, a Cornellà Prat. És el partit que tanca la fase de grups de l'Europa League, intranscendent per l'Espanyol, classificat com a primer de grup, allà hi seran. La veu de l'Espanyol a la COPE, el José Luis Gil i el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Amb arbitratge de Kevin Blom, què tal, bona tarda.
De seguida, més detalls també del sorteig que té l'Espanyol per davant el dilluns vinent, però atenció, notícia Esports COPE. Us podem explicar què busca l'Espanyol per reforçar l'atac, quin perfil de jugador vol Òscar Perarnau.
De davanter, de nou, referència. Que costi diners és igual al que es pagui. És a dir, pot venir un davanter que cobri 2 milions, 3 milions d'euros d'aquí al final de temporada. Contrastat, evidentment, que, no, que hagi ja passat els seus millors dies i que estigui jugant poc al seu equip, a la seva lliga. És a dir, perfil Simone Zaza? Sí. Mm-hmm. Perfil, per què no, Felipe Caicedo? Sí. Veurem. És a dir, hi ha molts noms. Graziano Pelé, que juga a la Xina? Sí. Mm-hmm. Salomón Rondón, que juga a la Xina? Sí. No t'estic dient que l'Espanyol vulgui aquests jugadors. Vull dir el perfil del futbolista. Molt. No estic dient en cap moment, senyors de Pericos Online, que aquests, l'Espanyol vulgui aquests quatre jugadors. Estic parlant del perfil.
Molt bé. Sorteig a l'Espanyol el dilluns vinent amb alguns condicionants interessants.
Sí, l'Espanyol és campió de grup, jugarà contra un segon de grup o contra un dels quatre pitjors tercers classificats dels rebotats de la Champions. És a dir, que pot jugar contra Leverkusen, contra Bruges, contra Olympiacos o contra Shakhtar Donetsk.
Molt bé. I el partit d'avui, insisteixo, Espanyol CSK de Moscou, 9 de la nit. Pregunta doble. Quin ambient hi haurà amb l'Espanyol ja classificat, amb l'horari, que es pot seguir, com tots, per televisió? I d'això hem de derivar també la resposta de la grada a la situació del grup o no? O separem debats?
Jo penso que la resposta de la grada amb el grup la veurem diumenge, uh-huh. perquè avui aniran 5.000, 6.000 incondicionals, els poquíssims habituals, sens dubte l'entrada pitjor de la temporada, perquè a més l'Espanyol no té res a fer, serà sí o sí primer de grup, amb una llista de convocats que ha donat aquest matí Machín, amb absències, evidentment, pensant en la Lliga. Melendo lesionat, sense Roca, sense David López, sense Víctor Gómez i sense Bernardo. Això sí, tornen els poc habituals Iturraspe, Piatti i també els que estaven lesionats fins a dia d'avui, Naldo i Javi López. Cal recordar que continua lesionat Víctor Sánchez.
Apostes per un 11?
Mira, m'equivocaré segur. Amb Andrés Prieto, que debuta a la porteria.
Sí.
Amb Corchia i Didac als laterals, tres centrals, Calero, Naldo i Lluís López, Pol Lozano, Granero i Torras pel centre del camp, a dalt formant dupla inèdita, Piatti i Campuzano. Qui els hi anava a dir?
Diputació 2-3-8, la bústia, aquí troben a l'Iglésies per si s'equivoca. Per cert, aquest que escoltarem ara és Borja Iglesias, el Panda, exjugador de l'Espanyol, actual jugador del Betis. Ha dit això als companys d'ABC.
Una situación delicada al final para tanto creo que para el cuerpo técnico como para mí. Ojalá pudiésemos ir y disfrutar de cordialidad, de vivir un partido tranquilo porque creo que tanto ellos como yo tenemos muy buenos recuerdos del club, de la temporada pasada, y yo les tengo mucho cariño, mucho aprecio. He vivido mi primer año en Primera División allí, un año muy bonito que... O sea, ni lo voy a celebrar ni tampoco voy a pedir perdón. O sea, simplemente, pues, posiblemente, si ojalá sea de esa situación, no haría nada.
No ens enganyem, el partit que interessa és el del diumenge a les 4, Espanyol Betis. Tornen a Cornellà Prat, a la que va ser casa seva, Rubi i Borja Iglesias, el Panda. Quina rebuda tindran?
Rubi molt dolenta. Jo penso que en Panda seran una mica més indulgents, entendran que era una qüestió beneficiosa per tothom. Penso que la bronca de la tarda i de la temporada per un rival serà per Rubi diumenge a la tarda.
T'ha aconseguit el Betis, de moment, estabilitzar la situació. Actualitat de l'Espanyol amb Quique Iglesias. Enric, gràcies.
Gràcies, Albert Díez.
Setmana clau. Tots els pericos estem convocats pels dos partits que tenim a casa. Dijous 12 contra el CSKA de Moscou i diumenge 15 contra el Betis. Dos partits en els quals hem de demostrar que els pericos no ens rendim mai i que ho tirarem endavant entre tots. Tu també estàs convocat. El 12 de desembre a les 9 de la nit, Espanyol CSKA de Moscou, i el diumenge 15 a les 4 de la tarda a l'RCD Stadium, Espanyol Real Betis. Som-hi!
Que tenim més futbol i hem de parlar del Girona, és a dir, baixem un esglaó de la Lliga Santander a la Lliga Smartbank, perquè demà el Girona és l'encarregat d'obrir una nova jornada, a segona jornada número 20, és el Numancia Girona, a les 9 de la nit, que coincideix amb l'Alavés Leganés i també amb el Barça Panathinaikos de l'Eurolliga de bàsquet, i tot ho cuinem i ho explicarem al Tiempo de Juego de la COPE. Prèvia del Numancia Girona, el conjunt de Montilivi que avui posa rumb cap a terres castellano-leoneses. José Luis Gil, bona tarda.
Per jugar a los pajaritos a les 9 de la nit amb dos novetats de la convocatòria. Entra Sebas Coris, torna Borja, que no va estar contra el Lugo per una gastroenteritis, cauen Josabet per decisió tècnica i Adai, lesionat amb aquest problema al tendó del múscul semitendinós de la cama esquerra. Per tant, no només espera el partit davant del conjunt de Sòria, sinó també el del Mirandés. No el tornarem a veure fins al 2020. Obre la jornada al Girona. Està en ratxa. És una bona equació per sumar 3 punts i ficar pressió als equips que estan per sobre dels de Montilivi a la classificació de segona. Però prudència i calma parla el tècnic Pel Lluís Martí.
Nosaltres ens hem de centrar en lo nostre. I lo nostre és intentar fer el que poden fer. I el que poden fer és estar en el nostre màxim nivell per intentar competir amb un bon rival com ens trobarem i guanyar aquests 3 punts. Supos que després, pues, evidentment, els rivals mos veuran que han sumat i això, pues, esperem que els afecti. Però vull tornar a repetir que verdaderament lo important és el que nosaltres podem fer.
Recordem, el conjunt no ha perdut. De la mà del nou tècnic, anem a veure si a los pajaritos continua la ratxa.
Demà, 9 de la nit, Numancia Girona. Fem una pausa, l'última del programa, i després, entre altres coses, estarem al circuit de Catalunya, parlarem de motor.
Y en el plano también territorial, si verdaderamente van a afrontar o no los problemas.
Nos plantamos en Navidad, sin gobierno, la cosa se ha complicado enormemente, precisamente por los pulsos internos territoriales.
Obviamente retrasar la jubilación siempre es una buena idea.
¿Qué hay que cambiar para que el sistema público de pensiones tenga futuro?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos. El apego a la tierra. Nuestras raíces. La ilusión. El trabajo. La superación. El cariño. La pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Verti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Verti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Verti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Verti.es y calcula tu precio ahora.
¿Una nota de voz de Carlos Herrera a estas horas?
Pilar, no te asustes, pero me hacía falta compartir contigo a qué suena mi Navidad. Es que mi Navidad suena a cacerolas, a ollas que se tapan y destapan. Mi Navidad suena a crepitar del fuego, a alguna campanilla lejana, a alguna canción, a revuelo de chiquillos. ¿Qué te voy a contar? Una Navidad que me encantaría compartir con todos.
En Herrera, en COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
I les 4, 4 minuts i les 4 de la tarda, que serà quan posem el punt final a l'edició d'avui d'Esports Cope. Sintonia de motor, però permeteu-me un apunt de bàsquet, perquè el Joventut de Badalona ja està classificat pel top 16 de l'Eurocup després de la victòria 90-73 a casa davant l'Unix Kazan. Ara la penya jugarà aquesta primera posició de grup a l'última jornada d'aquesta fase inicial el dimecres vinent a pista del Cedevita Ljubljana. Anem fins al circuit de Catalunya perquè li continuem donant voltes al futur de la Fórmula 1 a casa nostra. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Albert? Muy buena tarde. Sí, ha sido un dinar, podríamos decirlo así, de germanó entre la prensa y los responsables del circuito, en el cual se ha hablado sobre todo del futuro de la Fórmula 1 aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló. Recuerdo que hace unos meses se renovó por una temporada solo, es decir, que todavía nos queda un año más de Fórmula 1 en el circuito hasta el 2020 y que la gestora del o el consorcio del circuito está negociando con Liberty, que es la propietaria de los derechos de la Fórmula 1, para que este vínculo se amplíe 3 o 4 años más. Para ello es necesario el apoyo público y el apoyo privado. Vicenza Aguilera, que es el presidente del circuit, ha dicho que la Fórmula 1 aporta un impacto económico de 300 millones de euros en Barcelona barra Cataluña y que desde luego es un espectáculo que no puede perderse.
Si perdem la Fórmula 1 a Barcelona, a part de l'impacte que hi ha a nivell de territori, a nivell de Barcelona, a nivell d'imatge, a nivell de comunicació de tot, a part d'aquest impacte, és evident que la valua de la pista, des del punt de vista de la gent que ve a entrenar, de la gent que ve a córrer, de la il·lusió que la gent ve a fer tandes, baixa. Per tant, l'actiu perd valor. I per tant, és possible que t'obligui a baixar preus. Si jugues la Champions, ets un referent mundial. Si no, passes a ser de segon una B o de segona A.
Un apunte positivo podría ser el regreso de Fernando Alonso en el 2021 a la Fórmula 1 con Mercedes, si es que Hamilton se va a Ferrari, aunque de momento todos son rumores. También confirmar que los test de la Fórmula 1 confirmados en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, se celebrarán a finales del próximo mes de febrero.
Molt bé, gràcies, Juan.
Que vagi bé.
El superstar.
Bueno, no tothom té clar contra qui juga l'Espanyol aquesta nit a Cornellà. José Miguel Cruz, director de la Linterna, COPE Catalunya.
I en clau perica, avui hem escoltat Pablo Machín a la prèvia del CSK.
Sí, demà.
¿Este eres tú?
No, es que me ha fet gràcia com ha dit vostè. CSK. Com li diu vostè?
No, Cesca.
Jo crec que els de bàsquet dieu Cesca i els del futbol
l'altre. Doncs això.
Jack Nicklaus.
Escúchame, ¿sabes cómo arreglaba esto García? Los rusos. S'ha acabat. Última hora.
Estem a l'últim minut. Última
hora. Defensarà la seva corona al torneig Comte de Godó, la propera edició. A Espanya, la selecció absoluta, jugarà un amistós davant Portugal abans de l'Eurocopa. 5 de juny, 19:30, al Wanda Metropolitano. Ha dit Andreu Plaza, el tècnic del Barça de Futbol Sala, fitxar un pivot és una necessitat imperiosa pel club. Rubén Alcaraz amplia fins al 2023 amb el Valladolid. Neymar li sobraven 5 minuts i ha fet un tuit amb una foto seva celebrant un gol amb el Paris Saint-Germain. Allez Paris.
Allez Paris.
Allez Paris.
Molt bé. Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Gràcies a tots. Més informació puntual als nostres butlletins horaris i amb José Miguel Cruz a la linterna de COPE Catalunya i Andorra quan siguin les 7 en punt de la tarda. Gràcies per l'atenció dispensada. Que vagi bé.